Serem un sol, crida la grada, que soni un cop a mitjanit, que som el club.
El Barça ja té les anhelades peces que li faltaven al lateral, a l'esquerra i a la mig del camp. Cancelo i Rodri jugaran al Barça les properes temporades després que s'hagin desbloquejat els seus fitxatges, que han estat llargs. Això sí, com un dia sense pa. Deco continua amb la seva classe magistral a la Secretaria Tècnica de l'entitat, que ha d'acabar de rubricar-se amb l'arribada d'un nou als propers dies. Ja sigui l'aranya o traient les tranyines de la seva llibreta, on hi deu haver noms que potser ningú té al cap ara mateix, donem temps al temps.
El Club de la Mitjanit, amb Oriol Rodríguez.
Bona nit, són les 11 i un minut. Benvinguts al Club de la Mitjanit d'un diumenge 16 d'agost, el dia en què comença la Lliga a la Primera Divisió per a l'Espanyol, amb una golejada contra el Llevant, i el dia en què el Girona avisa el que li costarà tornar a aquesta Primera Divisió. Som els de Catalunya Ràdio, som els del Club de la Mitjanit, us acompanyem fins a les 12 amb el resum de la jornada esportiva, amb en Pau Dax, amb en Marc Andrés i amb l'Oriol Corral a la redacció, també al control central amb en Xavi Vall i l'Andrea Martínez, a les vies de so amb en Joan Arroyo i a la producció l'Anna Hernández. Tot això el dia en què hem passat un munt de coses. I que repassem amb en Marc Andrés. Marc, bona nit.
Bona nit.
Gran inici de Lliga de l'Espanyol.
El conjunt de Manolo González ha golejat el Llevant per 3-0 i s'ha col·locat co-líder de Primera Divisió, empatat amb l'Alavés, que ahir també va guanyar 3-0. Roberto ha fet un doblet i Tairis Dolan ha arrodonit el marcador. També avui s'ha jugat el Racing de Santander 2, Villarreal 2.
Pel que fa al Barça, com es mou el mercat?
Comencem aquestes novetats perquè en són dues. Primer, Rodri serà nou jugador del Barça, ja que segons font del club, l'arribada del migcampista és gairebé un fet. Falta saber quan es pot fer oficial l'acord amb el Manchester City. I després, segons ha avançat Mundo Deportivo i ha pogut confirmar Catalunya Ràdio, Joao Cancelo arribarà com a agent lliure al Barça de manera imminent. Podria fer-se oficial a les pròximes hores o com a màxim d'aquí un o dos dies.
També els blaugranes tancant aquesta pretemporada fora de casa, perquè encara queda el Gamper, ho ha fet amb una golejada contra Basilea.
Sí, el camp del Basilea, concretament a Suïssa, els blaugranes han guanyat per 2-5 amb gols de Deiemi, Hamza Abdelkarim, Lamine Yamal de penal i un doblet al final de Jesse Bisibu. Els blaugranes, com deies, tancaran la pretemporada a casa amb la disputa del trofeu Joan Gamper dimecres vinent a les 8 contra el Al Ahly egipci. A altra banda, també avui heu jugat un amistós al Madrid amb victòria 0-3 al camp del Schalke alemany.
A la segona divisió, el Girona ja avisa que li espera.
Els de Quique Álvarez han estat superiors, però han empatat a 1 contra el Leganés gràcies a un gol d'Abel Ruiz al minut 90. Demà s'estrenarà al Sabadell, al camp de l'Sporting de Gijón, partit a les 7 i en directe a l'exclusiu digital de Catalunya Ràdio.
En futbol internacional, dos apunts interessants.
L'Arsenal ha guanyat la Community Shield en derrotar per 3-0 al Manchester City. Rodri no ha anat convocat, està lesionat. I atenció, el Lens ha guanyat la Supercopa francesa al Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain amb Ferran Torres fora de la convocatòria, encara no hi ha entrat, però Lens 1, PSG 0.
S'han acabat els 3 europeus que teníem en joc.
El primer, el d'atletisme. I amb medalles catalanes, d'una banda, Guillem Crespí i Gel Sakura Bastué han format part de l'equip dels 4% relleus mixtos, que s'han penjat la medalla de bronze aquest vespre. Abans, al matí, Meritxell Soler ha aconseguit el bronze a la prova femenina de marató. Això sí, ha acabat 20è a la prova individual. A la prova masculina, el combinat espanyol ha estat quart, amb els catalans Ilias Fifa i Ibrahim Shakir acabant 16è i 20è.
També tenim un gran nom del dia que ens ha deixat una mica amb la mel als llavis.
Sí, ens ha deixat fred. Al final, el suec Armand Duplantis, a qui tots esperàvem a veure si intentaria el rècord del món, que ja ha batut 15 vegades, doncs no ho ha intentat. Ha assegurat la medalla d'or i ha decidit no saltar més.
A l'Europeu de Natació de París, què destaquem?
Doncs la medalla de plata del club del nedador del Club Natació Terrassa, Hugo González, la plata dels 200 metres estils. Pel que fa a l'equip del 4% estils, ha acabat 6è a la final, un equip espanyol amb els catalans Nil Cadavall, Isaac Fernández i Luca Huck.
I de l'Europeu de Gimnàstica Artística, què destaquem?
Doncs que hem tingut la final per equips amb les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero, participant-hi amb l'equip espanyol. El combinat ha acabat 7è aquesta final.
També han començat els Mundials d'Hockey Herba, Bèlgica i els Països Baixos.
Tant la competició masculina com la femenina. El torneig masculí, la selecció espanyola amb 12 catalans ha guanyat 3-1 contra Sud-àfrica. Pel que fa a l'equip femení, amb 10 jugadores catalanes, ha guanyat 3-2 contra Irlanda.
Un apunt de bàsquet.
Dues catalanes, Carolina Herrero de l'Uni Girona i Txell Alarcón, són les primeres descartades de la selecció espanyola i no jugaran al Mundial d'Alemanya del setembre.
Un altre punt de futbol sala.
El Barça ha guanyat per 3-4 contra el Valdepeñas, la final del torneig amistós Mucho Más.
En vol.
El Barça ha guanyat contra el Füchse de Berlín per 35-39, la final de la competició, també de pretemporada, la Premium Cup. Aquest partit, per cert, ha estat la reedició de la final de la Champions passada.
I a l'Indicar, Àlex Palou ja va mirant l'agenda per saber quan li pot caure el títol.
Sí, Àlex Palou avui ha acabat quart al Gran Premi del Canadà, però això sí, ha estat una cursa positiva, i és que el seu màxim perseguidor, Kyle Kirkwood, no ha puntuat. Queden 4 curses, i Palou ara té 133 punts de marge a la classificació del campionat.
I sumar el quart títol de manera consecutiva ja serà la seva cinquena Indicar, el seu cinquè campionat de la Indicar, una autèntica llegenda, Àlex Palou, als Estats Units. Som els del Club de la Mitjanit, passen 6 minuts de les 11, marxem a Basilea.
I em persegueix la calor, m'agrada queixar-me i no podria estar millor. Yeah, oh. S'acaba el got, fa calor, posa'm un altre que em farà estar molt millor.
Fins a Basilea, la perseguida calor, perquè abans ens ha explicat que el partit s'ha jugat a 29-30 graus. Joan Fita, bona nit.
Què tal, Oriol? Bona nit.
Ha fet calor a Basilea en aquest partit, ara de seguida parlarem d'aquest amistós, però també està calentet al mercat del Barça amb dos noms que són imminents ja perquè puguin vestir la samarreta blaugrana la propera temporada.
Sí, s'han desencallat els dos tot just acabar el partit. El que ho ha fet primer és el de Cancelo. Començarem abans per Rodri, però, perquè és el que té més renom. El futbolista madrileny del Manchester City, que serà jugador del Barça la temporada vinent. El Barça, que fa un parell de setmanes que treballava intensament en el fitxatge, doncs bé, aquesta tarda s'han posat d'acord els dos clubs. Principi d'acord, parlen des del Barça, expliquen des del club amb el Manchester City pel traspàs de Rodri, el migcampista de 30 anys, que serà futbolista del Barça la propera temporada i que en principi hauria de arribar els pròxims dies a Barcelona. Veurem quan ho fan oficial els dos clubs. A priori serà abans Cancelo que Rodri, però el principi d'acord és pràcticament total. El Barça, que recordem, el City va rebutjar una primera i una segona oferta que arribava als 60 milions, per tant el Barça en pagarà una mica més de 60 milions d'euros, no arribarà als 70, veurem com ho acaben desencallant entre els fixes i els variables, però aquest serà el preu que pagarà el Barça per Rodri Hernández, Rodrigo, que, com et dic, serà jugador del Barça la temporada vinent.
És un fitxatge que potser el Barça no necessitava, perquè si mires al mig del camp les peces que hi ha a Can Barça, doncs la posició a priori està coberta, però sí que acabes de demostrar que tu ja tens un mig del camp que quan et posis a tocar la pilota a Can Barça difícilment algú et podrà fer ombra d'un fitxatge que d'una banda ve a Barcelona, d'altres queda sense el Real Madrid en un fitxatge que per ells també hauria pogut ser estratègic, i per tant la jugada Fitó és una jugada mestra.
Sí, és una jugada mestra, perquè a més fitxes un futbolista consolidat que precisament és el que Hansi Flick es queixava un pèl la temporada passada. A més, aquest estiu has perdut Lewandowski, que segurament era el jugador amb més experiència de la teva plantilla. Per tant, incorpores un futbolista que té l'estil Barça totalment, que ve de jugar al Mundial a un grandíssim nivell amb la selecció espanyola i amb moltíssims futbolistes del Barça, que sempre que juga amb Espanya, Dani Olmo al costat de Rodri, doncs puja al seu nivell, i vaja, que al final és un futbolista de primera línia mundial, que segur que et farà ser millor els dies importants. Un Rodri, per cert, que es va operar a finals de juliol d'un problema lleu a l'esquena. El City no en va fer comunicat, no va determinar el temps de baixa, però vaja, no és una lesió important, era per solucionar uns problemes i poc més, i que la temporada passada sí que és veritat que els dos últims anys han quedat alguns problemes físics, però que la temporada passada va jugar a vora 2.000 minuts amb el Manchester City i que només té 30 anys, que és l'edat òptima en principi, doncs, perquè pugui rendir dues o tres o quatre temporades bones aquí al Camp Nou.
Ja podeu validar el decàleg que ens va fer l'Àlex Dalmas aquí al Club de la Mitjanit explicant-nos que hi guanyava el Barça amb Rodri, perquè és una meravella, i per tant, els propers dies a Rodri, si no hi ha alguna cosa molt inimaginable ara mateix, doncs serà jugador del Barça. Aquesta és la primera peça o la segona peça de la jornada, perquè abans se n'ha desencallat una altra amb un joc joc de domino que va efectuant Deco a les últimes hores, Fitó.
Sí, ho ha avançat als companys de Mundo Deportivo. L'arribada de Joao Cancelo, que és una operació que el Barça fa molts dies que hi treballa, bàsicament perquè és un desig tant de Hansi Flick com del propi Joao Cancelo, que anava absolutament boig per tornar a Barcelona. Recordem, va jugar 6 mesos de la temporada passada al Camp Nou. Doncs Cancelo ha aconseguit la carta de llibertat a marxa del Al Hilal a cost zero. Per tant, arriba el Barça sense que el club blaugrana hagi de pagar ni un sol euro per al lateral portuguès, que torna a Barcelona, que torna a retrobar-se amb Hansi Flick. Serà la tercera etapa de Joao Cancelo al Camp Nou. I vaja, un futbolista que els 6 mesos passats, del gener al maig a Camp Barça, doncs va ser fantàsticament rebut per Hansi Flick, va ser pràcticament titular en tots els partits, 1.000 minuts pràcticament a la Lliga, i doncs una petició de Hansi Flick i alhora un desig absolut de Joao Cancelo tornar a Barcelona, que tot i tenir contracte amb l'Al Hilal, les últimes 2 setmanes ha anat deixant missatges a xarxes socials reiterant que el seu desig era tornar a Barcelona. Finalment ho ha aconseguit. Cancelo serà imminent, és a dir, serà o demà màxim dimarts per poder ser el Gamper i poder reincorporar-se doncs a la dinàmica blaugrana i retrobar-se amb els seus companys per intentar doncs seguir guanyant com ho va fer la temporada passada, perquè Oriol Cancelo és tan important per Flick que va jugar de titular els 2 partits de vuitens, els 2 partits de quarts de Champions i també el clàssic de final de temporada. Per tant, una peça que Hansi Flick doncs en tenia moltes ganes de tenir.
Doncs Flick ja té el lateral esquerre que volia, l'altre és un tros de fitxatge al mig camp del Barça, amb aquesta meravella d'incorporació d'un Barça que avui ha començat a ensenyar una mica la puteta del que pot ser si finalment no acaba arribant aquest nou, que això haurem de veure-ho els propers dies, en què hi ha molts jugadors cridats també a intentar fer coses interessants a aquest aquest any a l'apartat ofensiu, i això s'ha vist en aquest partit amistós que s'ha jugat aquesta tarda.
Sí, avui sobretot protagonisme pels mundialistes que han debutat i han tingut els primers minuts d'aquesta pretemporada. Especialment ha creat l'atenció a la primera part, doncs la primera mitja hora de Gordon, el que li ha donat la benzina a Anthony Gordon, que ha jugat i ha debutat amb la samarreta del Barça. Ha tingut 2 o 3 accions boníssimes només començar el partit. A poc, com és normal, s'ha anat apagant. També han debutat avui de titulars, ho han fet Eric i Joan Garcia. També han jugat minuts a la segona part Lamin, Olmo, Koundé i Pau Cubarsí, tots quatre pràcticament amb 5 entrenaments a les cames. Però vaja, que avui, i ara en parlarem, Flick ha començat a donar pistes sobre el que vol i el que voldrà el dia de l'Elx, que és quan comença la temporada de la setmana vinent. Tot i això, avui, en referència al partit, un Hansi Flick que estava content amb com havia anat aquesta prova contra el Basilea.
Crec que ha estat una bona prova per a nosaltres. El Basilea ha estat molt bé, no ha estat fàcil jugar contra ells. A la primera part no hem jugat tan ràpid com voldríem ni estàvem ben posicionats, sobretot quan no teníem la pilota. Són aspectes que hem de millorar, però tenim potencial. Ha estat una bona prova i estic content.
Frec amb aquesta valoració del partit que avui el Barça acaba golejant el camp del Basilea per 2-5, en què evidentment encara s'ha de veure si s'acaba produint l'arribada d'aquest nou, es diu Julián Álvarez o com es digui, però també n'hi ha un altre, que és aquest egipci, Abdelkarim, que continua marcant gols en els seus partits. Té 18 anys i té una planta que déu-n'hi-do, Fitó.
Sí, és un treballador incansable, és d'aquells nous, ho comentàvem durant la Transmic, és d'aquells nous d'àrea, d'aquells nous que té accions doncs que, salvant moltíssim les distàncies, recorden a Lewandowski, capaç de jugar d'esquenes, capaç de caçar pilotes com la que ha caçat avui en el segon gol del Barça. Però més enllà d'això, avui a Flick li ha servit el partit doncs per començar a donar pistes sobre l'11 que veurem al camp de l'Elx, perquè avui ha rotat amb tots els futbolistes. No hi ha hagut cap mundialista que hagi jugat més de 45 minuts, per exemple, Lamin, primers minuts, ha jugat una mica menys de mitja hora. Només un jugador ha jugat 90 minuts, que ha estat Gerard Martín, i els dos altres que han jugat més són Adeyemi i Xavi Espart. Crida l'atenció Xavi Espart perquè no és un dels habituals, perquè és un dels futbolistes joves, però Flick li està donant molts minuts en aquesta pretemporada i, com deies, l'altre nom destacat, el de Hamza, que ha fet el segon gol del Barça, una molt bona rematada de Hamza després d'una jugada individual d'Adeyemi, que l'ha caçat a la frontal de la petita fent el segon gol avui del Barça, el seu tercer gol en aquesta pretemporada. I vaja, Flick explicava que no són dies fàcils, doncs, per repartir minuts, perquè ha de pensar tant en l'equip com en el partit de dimecres, com ja en l'inici de temporada al camp de l'Elx.
No és fàcil gestionar això. Hi ha jugadors que van tornar fa 5 dies i hem de pensar en el partit de l'Elx. No és fàcil gestionar això. Hi ha jugadors que van tornar fa 5 dies i hem de pensar en el partit contra l'Elx. Qui pot començar, qui pot jugar 90 minuts, i només podem canviar 5 jugadors. També va inclosa la gestió d'aquest partit, que el pla és diferent, però bé, me'n vaig content. Ha estat una bona prova per a nosaltres.
I'm happy, I think it was a good test for us.
Bé, que escurri la gola en Marc Andrés i hem escoltat a Flick amb aquesta gestió dels jugadors. Clar, és molt complicat, fins i tot tenint en compte que, evidentment, es poden jugar 11, que tens per triar i remenar, i que hi ha aquests joves que també van trucant a la porta de manera insistent.
Sí, un d'ells és el de Xavi Espart, però vaja, en aquesta pretemporada hem vist altres noms com el de Jordi Pasqué. Avui ha tornat a signar un molt bon partit, ha jugat 45 minuts, ha estat un dels futbolistes que més minuts ha jugat aquesta pretemporada. També noms com el de Brian Fariñas o Ebrima Tunkara, però avui el que ha jugat aquests 80 minuts, ha jugat pràcticament tot el partit, ha estat Xavi Espart, i a més ho ha fet d'interior. A l'inici, quan ens donaven les alineacions, col·locàvem a Eric de pivot defensiu i a Xavi Espart de lateral dret. Doncs bé, al final ha estat al revés. Eric García avui ha estat al lateral dret titular del Barça, i Xavi Espart ha jugat molts minuts, pràcticament tot el partit, d'interior. Un Xavi Espart que deia que el simple fet de ser el primer equip del Barça i compartir vestidor, doncs, amb tots aquests futbolistes, ja és un somni.
És un somni, però bueno, treballant cada dia, perquè al final l'exigència aquí, pues, és màxima, i crec que és important no desconcentrar-se. I res, crec que, doncs, treballant cada dia al final t'ajuda, doncs, a donar el màxim i poder demostrar els partits al teu joc.
Xavi Espart, que és una de les sensacions d'aquesta pretemporada, i avui també ha tret al cap un nano que ha marcat un parell de gols al tram final, que a priori ha de fer la temporada amb el filial, però, Fito, quan de temps estiguem al filial, ja és una cosa que haurem d'acabar veient, no?
Sí, Jesse Bissibu, que en principi hauria de començar amb el filial, però és d'aquells casos com el de Rooney Bardaggi la temporada vinent, doncs, que si no té minuts amb el primer equip, que costarà que els tingui, doncs jugarà amb el filial. Però vaja, ha entrat al minut 80, ha entrat al costat d'Ebrahima Tunkara, han sortit els dos a l'hora, i Bissibu ha aprofitat aquests 10 minuts, perquè de les primeres pilotes que ha tocat l'ha clavat a l'escaire del porter del Basilea, i després s'ha aprofitat, sí que és veritat, d'una recuperació de Lamine Yamal per fer el segon gol al seu compte particular i eixamplar aquesta distància, de la mateixa manera que avui ha signat bons minuts Karim Adeyemi, el futbolista alemany que ha anat de menys a més en aquesta pretemporada. Va començar molt fluixet el dia del Birmingham, tot just els primers minuts que jugava amb el Barça, i avui ha fet el seu primer gol amb la samarreta blaugrana. Un Adeyemi que al final del partit deia, doncs, que és molt complicat jugar al Barça, però que ell cada dia va al límit.
És el club més gran del món. Cada dia arribo al meu límit. Intento aprendre i donar el millor de mi al camp. Crec que és més difícil del que esperava.
Bé, Adeyemi, que a banda de ser jugador del Barça, es declara una mica fan del Barça, perquè sempre que pot diu el mateix, que és un club que l'aclapara i que és el club més gran del món.
Sí.
Mostrant també la seva admiració el dia que va arribar aquí. El pla d'aquesta setmana és al Gamper, i després ja encara al principi de Lliga, no, Fito?
Sí, l'equip ha tornat aquest vespre. De fet, ja deuen ser tots a casa seva, perquè han sortit potes, ajudeu-me, del camp del Basilea. En principi, entrenament demà i també dimarts. Gamper el dimecres a les 8 del vespre contra l'Al Ahly, l'exequip de Hamza Abdelkarim. Tot plegat per preparar el partit de diumenge, 9:45 del vespre, camp de l'Elx, el Martínez Valero, el debut a la Lliga. Per cert, deixa'm apuntar-te un parell de coses més de mercat, perquè avui no hem visitat el St. Jacob Park, doncs noms com Marc Casador o Héctor Fort, els quals el club els hi està buscant sortir sortida. Jofre Torrents tampoc ha viatjat, està a un pas de l'Àjax per uns 6 milions d'euros, i ara apuntava el company de The Athletic, Pol Ballús, que el que sortirà també és Tomi Marquès, destinació a Portugal, destí Portugal, per uns 10 milions d'euros. Per tant, el Barça, que a poc va fent calaix amb aquests jugadors joves, amb Jofre Torrents, que marxarà a l'Àjax, i amb Tomi Marquès, veurem on acaben tant Marc Casador com Héctor Fort, però la idea és que tots dos també marxin traspassats. Per tant, tot plegat per intentar a veure si és la setmana la que ve la del nou, perquè més o menys Deco ho va completant tot, però queda la figura aquesta del davanter centre.
N'estarem pendents, evidentment, a Catalunya Ràdio. Joan Fitó, gràcies i bon viatge de tornada cap a casa.
Merci, adeu.
Passen 5 minuts d'un quart de 12, parlem de l'Espanyol. Un Espanyol que avui s'ha estrenat de meravella a la Lliga de la Primera Divisió. Aquesta tarda ho heu pogut sentir al Tot Gira. Espanyol 3, Llevant 0. Sergi Andreu, bona nit.
Bona nit, Oriol.
Una estrena golejadora de l'Espanyol i molt interessant.
Sí, un debut, diríem, més o menys plàcid, no? Davant d'un Llevant de circumstàncies, no ens enganyem, perquè hi ha molts jugadors que no ha pogut inscriure, i un Espanyol que li han sortit bé les coses, que ha pogut marcar molt aviat, i això també li ha, jo crec que l'ha acabat ajudant, amb jugadors nous que tenen ganes de demostrar coses. Hem vist jugadors joves de la casa, valents, que ens han ofert molt bon joc durant molt bona part del partit, com ara Javi Hernández i Nojo, el mateix que Calatrava, que és un dels nous fitxatges, que també ha estat prou bé. I bé, un Espanyol que, tirant de també una mica d'ofici, quan ja anàvem al marcador a favor, doncs ha fet el segon al minut 40 també de Roberto, i ja la segona part, doncs el tercer de Dolan, que ha acabat de sentenciar, doncs, aquesta primera victòria de la temporada, debut a casa, amb una victòria àmplia. Des del 2019 que l'Espanyol no guanyava 3-0 un partit de primera divisió, es diu aviat. I a la sala de premsa, doncs, un Manolo que estava molt satisfet per el resultat, per la porteria 0, pel debut amb victòria a casa i per com això pot fer créixer l'equip i reforçar-lo mentalment.
Contents, perquè sabíem que era un partit complicat. També és veritat que el partit es posa molt de cara amb l'1-0 tan aviat, però és veritat que l'equip després ha estat bé. Ha hagut 10 minuts des del minut 10 al 20 que ja no hem estat bé, hem volgut atacar massa ràpid i hem tingut moltes pèrdues, però penso que a partir d'allà el partit l'hem controlat bé i per sort hem tingut arribades i ens han generat, penso que, poques situacions de gol.
Eudald Serra, bona nit.
Bona nit.
Tu també has acabat tan content com en Manolo després d'haver vist l'estrena de l'Espanyol a la Lliga?
Home, a veure, jo crec que pocs aficionats es podien esperar abans de començar la primera jornada que l'Espanyol guanyaria i guanyaria per 3-0. Que guanyés, sí, però que guanyés amb aquesta contundència, com m'explicava el Sergi, feia, doncs, 7 anys que l'Espanyol no aconseguia un 3-0 a la Lliga. Això no crec que molts aficionats ho esperessin, no? Crec que l'Espanyol ha estat molt superior al Llevant, fins i tot en els moments en què no ha estat tan bé en el partit. El Llevant pràcticament no li ha creat cap ocasió de gol, en part mèrit de que avui l'Espanyol defensivament ha concedit molt poc, i en part també, doncs, perquè el Llevant, no ens hem d'enganyar, doncs m'ha semblat un equip fluix, un equip que evidentment probablement d'aquí unes setmanes tindrà alguns jugadors nous, però que em fa tot l'efecte de que estarà a la part baixa de la classificació lluitant per no perdre la categoria. Amb això no li estic traient mèrit a l'Espanyol, perquè sempre és difícil començar la temporada, començar-la a casa i guanyar amb la contundència que ha fet, no? Però també hem de posar-ho tot en prisma de que el rival que ha tingut avui al davant per mi ha estat un equip fluix.
Bé, probablement la pedra al camí la veurà l'Espanyol el cap de setmana que ve contra Madrid. Allò sí que serà una prova de foc per veure si realment aquests joves, Hinojo, Hernández, Calatrava, si són homes que poden ser importants o molt importants al llarg d'aquesta temporada, no?
Sí, gairebé diria que passem d'un extrem a l'altre. És a dir, d'un dels equips que lluitarà la part baixa contra un altre equip que és candidat a guanyar la Lliga, no? Com el Madrid. Per tant, es farà una mica difícil treure encara més conclusions després del que pugui passar dissabte que ve, però com deia, sí que n'hi ha de bones, i tu mateix ara ho apuntaves, no? El partit que ha fet, per exemple, Javi Hernández, el que ha fet Roger Hinojo, jugadors que l'any passat van ser cedits en equips de segona divisió, que demostra que moltes vegades doncs, aquestes sessions serveixen i que poden funcionar després perquè tu en treguis fruit d'aquests jugadors i que et puguin rendir una categoria més amunt com és primera divisió. Important també que Roberto hagi marcat dos gols, i més quan Quique García estarà força mesos de baixa, quan Puado encara està a la recta final de la seva recuperació. Li anirà molt bé al jugador i li va molt bé, sobretot, a l'equip. I després, important que després d'una pretemporada on s'ha parlat molt de la poca solidesa defensiva de l'equip i de la imatge que ha donat en alguns d'aquests partits, doncs que la primera jornada no només hagi guanyat l'Espanyol amb 3 gols, sinó que a més hagi deixat la porteria a 0.
Tu ara que parlaves de Quique García, que també és important que comenci marcant a Roberto Fernández, ha fet 2 gols avui, després a veure què passa la resta de dies. Tu no incorporaries un nou tenint en compte la baixa llarga? Es parla de 4 a 6 mesos de Quique García?
Home, és una bona pregunta, eh? Jo diria, jo sí, el que no sé és com està el calaix de l'equip, no? Si hi ha calés o no hi ha calés. Però jo crec que en aquests moments, tenint en compte que Quique García pot estar entre 4 i 6 mesos de baixa, que Roberto és un jugador que dona moltes coses a l'Espanyol, però que no és un golejador nat, jo sí que miraria al mercat la possibilitat de trobar un altre nou. Ara bé, no és fàcil. I els nous, sobretot els nous que puguin funcionar a primera divisió, valen diners. I no sé si és el que té ara mateix l'Espanyol, que també té doncs, altres prioritats. Jo crec que li falta encara algun jugador de banda i fins i tot potser també algun altre jugador al mig del camp. És a dir, que jo crec que 3 o 4 reforços encara li caldrien a l'Espanyol per encarar aquesta temporada amb algunes garanties més. Amb això no estic dient que la plantilla de l'Espanyol sigui fluixa, però sí crec que li falten encara 3 o 4 reforços.
Sergi, avui a la defensa d'Espanyol als centrals han estat Riedel i Unai Núñez, perquè una estoneta abans del partit hem sabut que Cabrera no podia jugar avui.
Mira,
però avui fins quan?
Mira, ha estat una prèvia molt caòtica, en general, perquè així com el Llevant no sabia ben bé de quins jugadors disposava, no hem conegut fins a l'hora del partit convocatòria del Llevant, ha inscrit un jugador al Llevant 25 minuts abans que comencés el partit, Bardelli, que no figurava ni tan sols a l'acte, al full d'alineacions, i amb l'Espanyol ha passat una cosa, no d'aquest nivell, però ha passat una cosa semblant. Semblava que Cabrera podia jugar, pel que sabem, Manolo comptava i tota la setmana l'ha preparat amb Cabrera de titular, i última hora han sabut que no podia jugar per una sanció que arrossega de la temporada passada, i que a més són 3 partits de sanció. Bé, el club ha anat recorrent. Si voleu, podem sentir el mateix Manolo, sí, com ho explicava a la sala de premsa.
El partit, no me'n recordo quin va ser una acabar el partit que vam perdre, l'Ele li va fotre un cop de puny al bar, a la pantalla del bar que tenim al túnel de vestidors, que per cert hi ha hagut un precedent anterior a la Lliga i no es va sancionar el jugador. En aquest cas sí que va haver una sanció de 3 partits que vam recorrer durant tota la temporada fins al final.
Bé, Manolo, parlant d'aquests 3 partits que no teníem controlats, no?
Sí, i que fa la pinta que si no, vaja, que es perdrà el del Madrid també, perquè si fins tot durant tot aquest temps el club ha anat intentant de reduir, vaja, no ho sé, potser ara aquests dies li poden reduir la sanció o no. Jo en principi amb Cabrera no hi comptaria gaire, pel que sembla, de cara al Madrid.
Si no es pot comptar amb Cabrera, Audala, estàs tranquil·la amb els centrals de l'Espanyol, vist el que s'ha vist avui? Els davanters seran molt diferents
avui,
que et trobes al davant.
Avui la feina que han tingut la resol bé, Unai Núñez m'ha agradat, crec que ha fet un bon debut amb l'Espanyol. Riedel ha estat molt millor del que ha estat a la pretemporada, que ha estat un dels jugadors que duien la creueta perquè doncs, havia tingut algunes errades i algunes badades que l'havien posat en qüestió. Hi ha el nou fitxatge del central eslové, Vanja Dirkusic, no? Em sembla que s'ha de pronunciar.
Exacte, Dirkusic.
Dirkusic. A veure, Cabrera ha estat un jugador que també està molt criticat durant molts mesos a l'Espanyol i durant èpoques, no? I ara tampoc serà un jugador insubstituïble i indiscutible. És un jugador important a la plantilla, a més per l'experiència que té, però vaja, tampoc crec que sigui un jugador insubstituïble en aquest sentit. Ara bé, sí que és veritat que el dissabte, doncs, contra el Madrid no serà segurament el mateix l'exigència dels centrals que la que han tingut avui davant el Llevant.
Doncs dissabte que ve ho viurem aquí en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio, un nou partit, un nou escenari, un nou rival, una pedra en el camí, veurem si l'Espanyol és capaç de saltar-la com avui, o si bé el Madrid li planteja evidentment més dificultats. Avui Espanyol 3 Llevant 0, l'Espanyol ha començat de meravella aquesta temporada. Eudald Serra, benvingut a la nova temporada, Sergi Andreu també benvingut, gràcies i fins a la propera.
Gràcies.
Que vagi bé, merci.
Adéu, bona nit.
11:45, marxem fins a Girona. Bueno, avui el Girona ja ha conegut el que li pot esperar aquesta temporada a la segona divisió. Ja sabíem, perquè el Girona coneix bé aquesta categoria, que seria complicat, que es trobaria rivals que a la mínima poden marcar sense fer pràcticament res, i que el camí per tornar a la primera divisió, Eduard Solà, bona nit.
Hola, bona nit.
Pot ser llarg, complicat, però això ja és una cosa que ja se sabia.
Sí, amb l'experiència que té el Girona a segona divisió, perquè és veritat que ara estem tots molt tristos, perquè la temporada passada va baixar a primera divisió, però el lloc on ha estat més temps el Girona aquestes últimes temporades és a la segona divisió. Ha pujat una vegada directa, ha fet moltes i moltes promocions i sap que, doncs, que fins al final no hi ha res decidit. Amb uns partits com, per exemple, el d'avui, que tot i dominar i mereixes aconseguir els 3 punts, doncs s'ha trobat amb un rival que ha xutat 2 vegades a porteria, una ha marcat i l'altra, doncs, ha enviat una pilota al pal, que per fer no s'ha proposat res al Leganés. El Girona sí que ho ha fet, amb una bona posada en escena, amb un Montilivi pràcticament ple, amb més de 10.000 aficionats, i un Girona, doncs, que no ha pogut aconseguir els 3 punts, amb una situació complicada, ara ho acabarem d'explicar, amb el debut de Quique Álvarez a la banqueta, i al final, doncs, l'entrenador del Girona també deia que això, que havien pogut aconseguir avui la victòria.
Jo crec que és positiu perquè reforça l'equip, reforça el treball que han fet, reforça pues, les ganes que han ficat, i crec que hi ha hagut coses molt positives, almenys el punt, ja sé que és un regust amarg, però almenys et deixa una mica una satisfacció, almenys, de dir que tot i fer les coses que hem fet bé, haguéssim perdut.
Francesc Argol, bona nit.
Hola, bona nit a tots.
Tu també veus aquest punt positiu pel Girona?
Bé, penso que el Girona ha fet un bon partit. De fet, per mi la paraula seria efectivitat avui, eh? Molt poques arribades del Leganés, molt més joc i més futbol per part del Girona. El Girona ha dominat totes les estadístiques del partit, la possessió, 70-30, les rematades, 27-5, les rematades a porteria, les ocasions, la pilota aturada. Per tant, penso que l'equip que avui ha sortit amb 10 jugadors de la temporada passada, 7 a l'equip inicial i 3 en els canvis a la segona part, on han actuat Estuani, Esprilla i Abel, penso que l'equip ha estat intens, ha tingut un bon ritme, i per mi tàcticament quan m'ha agradat més és els primers 30 minuts. Molt bon ritme, pressió alta, recuperació a camp contrari, molta possessió. Hem vist pràcticament un 4-3-3 perquè Fran Beltran era el jugador que jugava per davant dels centrals, però hem vist coses repetides de l'any passat, eh? Brian Hill molt actiu, però li sobra conducció, li falta definició, però sí que molt sacrificat per l'equip. Però també hem vist més incorporacions per banda dels laterals, que no han anat tant per dintre, sinó que han anat per banda, com són Arnau i Àlex Moreno, que per mi han fet un bon partit. Un estil similar al de Mitchell, però sense portar al límit la situació del joc en l'inici del partit. Si es desplaça en llarg, es pot desplaçar en llarg. Algunes vegades es desplaça cap a bandes. No sempre és jugar amb pilota controlada des del darrere.
De tot aquest vis a la gespa dels jugadors que a priori haurien de quedar-se i ser pal de paller d'aquest Girona, potser aquesta línia entre Francesc, Fran Beltran, Morante i al davant, l'associació s'ha mostrat molt crítica amb Esprilla, que també en parlarem, però Abel Ruiz potser hauria de recuperar l'olfacte golejador aquesta temporada i donar aquest pas important que no ha fet mentre ha estat a Girona?
Sí, avui ha pogut, tingut l'oportunitat de marcar, ha sortit a la segona part jugant com a segon punta, primer amb Dauda i després amb Bastuani. Penso que el fet de que també Quique Álvarez ens demostra que tots els jugadors de banda que han jugat juguen a peu canviat, a la banda dreta hi han jugat Brian Hill i Esprilla, a la banda esquerra hi han jugat Minsu i Justin, sempre intentant buscar que vagin cap a dintre, no? I també buscant molt les centrades laterals. Això hauria d'ajudar molt a davanters rematadors com Abel, com Dauda, com Estuani, a veure si aquests futbolistes poden aportar, tot i que per mi, per exemple, Unai Hernández, que és un jugador que portarà molt de mitja punta, que avui encara no ha jugat perquè li falta ritme, també pot arribar de segona línia. Té xut, és un jugador que pot ser diferencial. Esprilla m'ha agradat perquè, tot i que ha començat malament, ha tingut les dues intervencions més bones, les ocasions més clares, amb dos xuts des de la frontal, on Raúl Fernández ha estat molt i molt bé, però com a revulsiu ha funcionat bé.
Eduard, Sigankov era a la banqueta, què ha passat amb el jugador?
Doncs que en principi ahir va dir Quique Álvarez que volia jugadors connectats. Ens ha sorprès veure Sigankov a la banqueta, a dins de la convocatòria, és a dir, inscrit a l'acte, perquè Sigankov és un jugador que ha demanat marxar, que no vol ser aquí, que està pressionant ell i el seu agent perquè el club el vengui o el regali o perquè pugui jugar a un altre equip. En un altre nivell està Unagi, ja sabíem que Unagi no entraria a la convocatòria perquè ahir el va explicar Quique Álvarez. Són dos jugadors que, per la seva qualitat, no seran al Girona o no haurien de ser al Girona aquesta pròxima temporada, però anant més allà, Víctor Sigankov, i segons ha desvetllat al final del partit el mateix entrenador Quique Álvarez, l'han inscrit a l'acte, però ell s'ha negat a jugar i l'hem vist a la graderia.
Jo el que he de dir és que pues, bueno, estava bé, en teoria, està convocat i pues, no ha volgut canviar-se, ja està. Simplement això, jo no puc dir res més.
Doncs gràcies per tot el que ha portat a Sigankov al Girona i bon venir i barca nova, no, Cargol?
Sí, però ell, juntament a Unagi i una colla més de futbolistes, són responsables del descens. Per tant, no m'agrada gens aquesta actitud de futbolistes que es deuen al club, qui els paga, qui els ha fixat, qui els ha portat.
Perdona, Francesc, tu has dit moltes vegades una frase que m'ha quedat gravada, que l'equip baixa, però els jugadors no baixen.
Correcte. Per tant, l'equip baixa, els jugadors moltes vegades no baixen perquè intenten mantenir-se a primera divisió, però aquest cas, pel que sigui, Sigankov, aquestes alçades de temporada segurament no ha portat cap oferta al club, perquè si no potser es tenia negociat el seu cas, com pot ser el d'Unagi, o Van de Vic, o Banat, però es deuen al club, i aquesta actitud de Sigankov, prou complicat que és per un cos tècnic en aquestes alçades preparar una temporada, preparar un partit de Lliga, que et tròpigues que uns minuts abans de sortir al camp un jugador no es vulgui canviar, no? I un jugador que és professional, que cobra del club, que es deu al seu club, i que, repeteixo, el don com un dels responsables del descens juntament amb molts altres futbolistes.
Bé, doncs que porti una oferta, porti clar l'11, i si no, doncs a jugar a la segona divisió. O sigui, hauràs de jugar sí o sí, perquè si no, evidentment, escolta'm que...
És que hi ha molta gent que diu, no, d'aquesta manera és evident que això, almenys jurídicament, jo no entenc ni d'advocat, ni de justícia, ni coses d'aquestes, però aquest és un fet que si realment està a l'acte, el Girona pot aportar el fet que el jugador s'hagi negat a jugar, no? Que en aquest cas doncs, és una situació molt i molt complicada. És evident que hi ha jugadors que han de marxar, i com hem explicat també a la transmissió, és una vergonya per gairebé tots els equips que hi hagi el mercat obert quan hagi començat ja la Lliga. Hi haurà molts canvis, jugadors que marxaran i jugadors que hauran d'arribar, però això va en perjudici de l'entrada.
És com si enviem al Solà divendres de la setmana que ve a Còrdoba, hi haurà el segon partit Còrdoba-Girona i s'hi nega, no hi vol anar perquè és a segona divisió.
No ho sé, què faré?
Bé, doncs l'haurem de fer aquest partit a l'antena de Catalunya Ràdio, segona jornada de Lliga, Còrdoba-Girona, divendres de la setmana que ve, a partir de les 9, una estoneta abans a Catalunya Ràdio, convocats Cargol i també convocats a Eduard Solà. Va, benvinguts a la nova temporada. Una abraçada als dos. Bona nit.
Molt bé, adéu-siau.
Dos quarts i mig de 12, això és el Club de la Mitjanit. El Girona, no és que plorin, però avui no ha acabat d'anar massa bé la cosa. Però, en canvi, hi ha un altre equip de la segona divisió, un equip català que encara, amb molt optimisme i amb molta alegria, aquest inici de temporada és el Sabadell, que demà debuta a la segona divisió al camp de l'Sporting de Gijón, en directe a Catalunya Ràdio, al canal digital. Allà tindrem aquesta transmissió amb el Francesc Ripoll al capdavant. Ripoll, bona nit.
Hola, bona nit.
És així, eh? El Sabadell ja completament il·lusionat amb aquesta nova temporada.
Oh, i tant, sí, el Sabadell que torna a la categoria de plata 5 anys després, i de fet l'afició del Sabadell molts anys després podrà veure el seu equip en públic, perquè recordem que l'any que el Sabadell va estar a segona era l'any de la pandèmia, per tant no ho van poder gaudir com tocava, il·lusió màxima, i a més començant a un dels camps més mítics de la categoria, com és el Molinó, el camp de l'Sporting de Gijón.
Aquest partit aquest dilluns a les 7 de la tarda el farem amb en Ripoll, també amb els comentaris tècnics d'un sabadellenc il·lustre, com és en Carles Fiter, que evidentment en té moltíssimes ganes, per tant, tots els partits de Sabadell a l'antena de Catalunya Ràdio. Un Sabadell que si el que no ha fet és tenir molta il·lusió, però reforçar-se poc.
Sí, sí que és cert que manté gran part de l'equip, que això en part pot ser un encert, del grup que va pujar de primera federació a segona divisió. En total ha fet 10 fitxatges, tot i que el mercat encara no està tancat, i el Ferran Costa, el seu entrenador, va dir que la plantilla no estava tancada, que encara faltaven més jugadors, però sí que és cert que no hi ha hagut una gran revolució, tot i el canvi de categoria, i que els que han marxat, que això crec que també és important, cap d'ells era titular, potser només Estals, un lateral dret, que ha hagut de tornar a l'Eivissa perquè estava seguit del Sabadell, però la resta manté bastant el bloc.
Ja veuràs que és complicada la categoria. El Mira Les Palmes acaba de guanyar 2-1 l'Albacete amb un gol en temps afegit de Sandro, de l'exjugador del Barça. Per tant, aquest Sporting Sabadell demà a la primera divisió, i després el Sabadell que encara trigarà a poder jugar a la nova Creu Alta, no?
Sí, perquè estan fent obres, estan canviant la gespa, i el Sabadell ja va demanar si podia començar més tard a jugar com a local. Per tant, la segona jornada el Sabadell també la jugarà fora, que serà el diumenge vinent, d'aquí una setmana haurà jugat al camp del Castelló, i després el dissabte, em sembla que és 29, ja seria el primer partit del Sabadell a la nova Creu Alta contra Almeria. Perfecte. Encara haurem d'esperar un parell de setmanes.
Encara haurem d'esperar per veure el Sabadell a casa a la nova Creu Alta. El que sí que viurem és aquest Sporting Sabadell, okay, aquest dilluns a partir de les 7 de la tarda al canal digital de Catalunya Ràdio, amb la narració d'en Francesc Ripoll, que aquest any serà el narrador del Sabadell. Vinga, va, dormir, que demà tens un vol sí. La via cap a Gijón. Vinga, bona nit, Ripoll.
Adéu, bona nit.
De 4 minuts arribarem a 3:15, fem una pausa i ara tornem amb més temes.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
Bon dia!
En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva.
Que bé! Ja. Sembla que a partir tot torna a ser com abans.
Tranquils, que no ens avorrirem.
La casa nostra. Segona temporada disponible a la plataforma 3CAT i el dilluns a la nit a TV3.
La casa nostra.
L'esport no fa vacances a l'estiu.
Tampoc a Catalunya Ràdio.
Continuem pendents dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
També del Girona i del Sabadell.
Estem atents al Gamper i als primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
A més del mercat de fitxatges.
Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esports referent de Catalunya Ràdio.
I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, el Club de la Mitjanit.
Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
Entendre és obrir els ulls.
Obrir la ment.
Obrir la ment.
Obrir la ment.
Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
Rere queda ja la I, però...
Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band.
I pujo al metro de nit...
Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
Premi Cerverí 2026. convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant.
De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
Passi el que passi, nosaltres hi som per explicar-t'ho.
Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical amb Empar Moliner.
El tast vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical a Catalunya Ràdio.
La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
El Club de la Mitjanit, amb Oriol Rodríguez.
Vinga, camí de 3 quarts de 12 de la nit, encara tenim 15 minutets. Avui s'ha acabat l'europeu de Birmingham, l'europeu de l'atletisme, més medalles pels catalans. De fet, a Guillem Crespí i Jael Segura Bestuen guanyar la medalla de bronze en el 4% relleu mixt, ho han fet amb el combinat espanyol. Això se suma a les medalles que hi van aconseguir Paul McGrath, amb qui vam parlar ahir al Club de la Mitjanit, i també Raquel González a la prova de marxa. I aquest matí hi ha hagut bronze de la marató per equips també amb la vegenca Meritxell Soler. Aquí tenim en línia. Meritxell, bona nit i moltes felicitats per la medalla.
Moltes gràcies.
Tercera medalla catalana a Birmingham, després de la prova de marató. Com estàs ara mateix?
Bé, ara em fa mal tot, sincerament, però bé, sí, com dius, medalla per equips, per equips, ja m'agradaria que fos individual, però bueno, això com em porto.
Molt bé, de totes maneres, bé, dius que ja t'hauria agradat a la prova individual, però sumes de totes maneres un bronze en aquesta modalitat d'equips. Tu has acabat 20è en aquesta marató, però no sé si has acabat una miqueta, no sé si emprenyada amb tu mateixa, però si esperaves una miqueta més del teu propi rendiment.
Sí, la veritat és que anava a buscar un lloc de finalista que és top 8 o anant malament les coses 12, 14 o 16 semifinalista, però amb el 20 crec que no és el meu lloc, crec que no, per marques no hauria d'estar allà i per el que he entrenat tampoc. Sí que era un circuit que a mi, bé, circuit de finals per tots, no? Llavors no tinc excusa, però era totalment pujar i baixar, molt desnivell, i no és el que a mi se'm dona bé. Llavors, tot i que ho hem entrenat i tot, suposo que pensarem que bueno, que un circuit pla m'hagués anat molt millor.
Com estava el temps? Us heu trobat humitat a banda d'aquest desnivell? Feia una mica més de calor de la que t'esperaves?
No, calor. Hem entrenat amb tantíssima calor. Clar. He passat tan malament entrenant amb calor que avui ha sigut gairebé agradable i tot córrer. Hem començat amb 13-14 graus i hem acabat potser amb 17. Bastant núvol. Humitat sí que feia un 80% al principi, però ha anat baixant. Vull dir que de temperatura no tinc absolutament cap queixa després del que hem passat aquestes últimes setmanes per Manresa.
De totes maneres, tu que ets molt autoexigent amb tu mateixa, perquè deies que aquest no és el lloc que correspon, de totes maneres tornes cap a casa amb aquesta medalla penjada, que això també t'hauria de fer sentir una mica orgullosa.
Sí, sort. Al final també era com la meva motivació quan estava corrent. Quan he vist que ja no podia lluitar pels llocs que volia, doncs pensava, almenys doncs, per l'equip, intentar córrer el màxim que puguis, que no et passi ningú, o intentar anar atrapant a noies que potser han patit més i els podien anar enganxant. I ha sigut una miqueta la motivació que m'ha portat també a acabar i a lluitar una mica.
Tu tens 34 anys, per tant estàs en una edat esplèndida a priori per fer la marató, i avui has acabat amb un somriure d'orella a orella o no tant? I això, clar, ja saps que t'ho dic perquè ets odontòloga i perquè tu tens una tralla a sobre que, a banda de tenir la carrera d'atleta, això ho has de compaginar. Vull dir que la gent no es pensi que vius de l'atletisme i prou, sinó que això tu has d'anar corrent dia a dia amb la teva professió.
Sí, exactament. A més, últimament hi ha hagut per l'equip espanyol moltes crítiques i tot. La gent suposo que es pensa que tenim contractes d'un milió d'euros que ens paga la federació per fer-ho, i molt lluny de la realitat. Al final, doncs, com tu dius, també treballo com a odontòloga, i amb el temps que tinc m'he de fer com puc per intentar llevar-me d'hora al matí, entrenar, tornar a entrenar a la tarda, i tornes una mica boig. Llavors, quan hi fiques tant esforç i no acaba de sortir el que volies, doncs sap greu, no? Però bueno, és així l'atletisme. així és l'esport i també he tingut moments molt bons, per tant em quedaré amb que és una experiència i que la pròxima segur que anirà millor.
Quan has tingut grans resultats sempre et reben amb aplaudiments a la clínica quan hi vas. Ara suposo que deus haver tingut uns dies de vacances, però la que hi tornis a entrar t'espera un nou aplaudiment.
Sí, exacte. El dimarts ja m'hi torno a posar, per tant, poques vacances. Però, bueno, d'això es tracta, tu, d'anar ara a descansar una mica de córrer i tornar a pensar en el pròxim objectiu.
Dimarts, pocs dies et dones després d'aquest europeu de Birmingham. Per tant, ja tornes a la teva feina aquest dimarts, a banda de continuar preparant-te, perquè els teus propers objectius ara per on passa, Meritxell?
Doncs la idea, si em puc recuperar bé i tot, és córrer la Marató de València, que no tinc massa temps perquè és el desembre. Però tenim ja pocs tiros per fer la mínima pels Jocs Olímpics, que encara que sembli que falti molt, en marató tens dues, màxim tres oportunitats, llavors intentarem fer la primera a València i aviam si no sortim mínimes, per tant, encara no sé quin objectiu he de tirar, però vaja, entrenar el que puguem per intentar millorar el temps que tinc i poder-me buscar una plaça per aquests Jocs de Los Angeles 2028.
I a València, que l'any passat hi vas fer el rècord de Catalunya a la mitja marató, és per preparar-te per la mitja o per fer la marató?
En un principi faré les dues. La mitja marató, que és finals d'octubre, i la marató, que és principis de desembre. Ja ho fan així perquè quadri bé com a preparació i la meva idea doncs, és millorar el temps tant en mitja marató com en marató.
La Meritxell, dos per un, que prefereix fer la mitja i després la marató a València. Aquest és el seu nou objectiu per intentar aquesta mínima de cara als Jocs de Los Angeles, que queden, semblen molt lluny, Meritxell, però no estan tan lluny, els tenim ja a la cantonada.
Exacte, sí, en marató hi ha molt poques oportunitats per fer-ho bé, per tant s'ha de atinar bé i intentar doncs, fer-ho el millor possible amb les poques maratons que tenim per fer-ho.
Doncs et seguirem aquí a Catalunya Ràdio, evidentment, com tot el que fas, amb Meritxell Soler, que ja ho heu sentit, res, d'aquí 48 hores ja ha de tornar a la feina, ella és odontòloga i per tant després d'aquest èxit a Birmingham té poca estona per poder descansar i ja tornar al seu dia a dia. Meritxell, tot i que no estàs satisfet amb tu mateixa per aquesta vintena posició, però tornes cap a casa i estem contents amb aquesta medalla de bronze per equips, per tant, moltes, moltes felicitats.
Moltes gràcies.
Que vagi bé.
Merci.
No minutets i arribarem a la mitjanit. Seguim parlant de més esports, en aquest cas d'handbol, perquè el Barça ha guanyat el FC Berlín per 35-39. Ho ha fet a la final de la Premium Cup. És un torneig amistós que s'ha jugat a Nordhorn, Alemanya. De fet, ha estat la repetició de la final de la Champions de la temporada passada, que també es va acabar amb victòria del Barça, en aquell cas també victoriosa. Tenim al telèfon a un dels jugadors del Barça, Ludovic Fàbregas. Ludo, bona nit.
Bona nit.
Quina manera de redonir pràcticament aquesta pretemporada amb victòria contra el Fuchs de Berlín en aquesta repetició de la final de la Champions de la temporada passada, no? Molt bé.
Sí, molt bé, la veritat, que hem estat molt bé durant tot el partit, especialment a la primera part, i tothom està molt content de tornar a jugar i també de guanyar, no? Sabem que és un torneig amistós, però a nosaltres sempre ens va bé jugar a partir d'aquest nivell i sobretot competir contra un equip molt potent com és el Fuchs.
Clar, és un partit, tu dius, és un torneig amistós, és un partit amistós, però no deixa de ser una gran manera de calibrar en quin moment us trobeu ara mateix.
Sí, encara més a l'inici de la pretemporada. És veritat que portem només 4-5 dies junts i la veritat que estem treballant molt bé, com l'any passat i com els anys anteriors també, però sí, hi ha molta confiança. També tenim ganes d'ajudar els nous jugadors que han arribat aquest estiu i la veritat que hi ha un molt bon ambient i ens dona ganes, no, de fer més, de treballar més junts per tenir la màxima confiança com a equip.
Us heu imposat per 35-39, però una de les coses que destaca és que heu marcat 24 gols a la primera part. Costa trobar que algun dia pugueu estar tan efectius en atac, sobretot tenint en compte que avui el rival era molt complicat, no? Com heu fet en aquests primers 30 minuts.
Sí, és veritat que és difícil, però nosaltres a la pista intentem donar-lo tot, que sigui a l'atac, a la defensa. Volem ser el millor equip possible i és veritat que avui Hem estat molt bé, però també és un partit de pretemporada. Tenim molta feina que fer si volem arribar bé a l'inici de la temporada, així que està bé, però també és un partit amistós, no? Així que ens dona confiança, però necessitem treballar més si volem arribar el millor possible a l'inici, perquè sabem que aquest any serà un any especial, no? Després de guanyar la Champions, tots els equips voldran guanyar el Barça.
Clar, tothom us voldrà guanyar. Com ho feu? Perquè mentalment, després d'haver guanyat tot el que es pot guanyar en una temporada, sigueu capaços de mentalment afrontar tots els reptes que us queden per endavant en els propers mesos amb les mateixes ganes de tornar-ho a guanyar tot.
És veritat que no és fàcil, és veritat que no és fàcil, perquè quan guanyes tot pot ser que no tinguis ganes de guanyar més, però crec que no és el cas. L'equip i a tots els jugadors tenen una motivació especial, no?, per aquest any, intentar repetir-lo una altra vegada, i no serà gens fàcil, però és l'ambició que tenim. També és el que representa el Barça, un equip i un club que vol competir en totes les competicions, i nosaltres ho intentarem. Serà complicat perquè repetir-lo no és fàcil, però és l'ambició que tenim, i per això tenim que treballar més per ser el millor equip possible.
I per acoplar aquestes noves peces, clar, hi ha aquests jugadors que han marxat i també aquestes noves peces que han anat arribant.
Sí, és veritat que van marxar l'Emil, el Domen, l'Antonio, jugadors que han donat molt durant els últims anys al Barça. I espero que anirà bé per ells, però ara estem centrats en nous jugadors, nous peces, i és veritat que el Janus és un jugador amb molta experiència a la Champions, va jugar a Alemanya, va jugar a Hongria, i segur que ens donarà algú diferent. Sergei també té molta experiència a la Champions, és el porter de la selecció espanyola, i ens ajudarà segur, i té moltes ganes també de fer-lo bé. I tenim també a Oriol Sanfelipe, que és un jove de la casa, però ja ha demostrat amb nosaltres en partits de Lliga que ens pot ajudar, així que tenen molta il·lusió, nosaltres també, de jugar amb ells, perquè segur que millorarem com jugador, com persona i com equip, així que espero que aquesta temporada serà també una temporada especial i que guanyarem molts títols junts com equip, perquè crec que és el que caracteritza aquest Barça.
I nosaltres ho seguirem aquí a Catalunya Ràdio. Ludo, que vagi molt bé aquesta temporada 2026-2027. Gràcies per haver estat aquest diumenge al Club de la Mitjanit.
Moltes gràcies.
Vinga, 3 minuts i arribem a la mitjanit. Avui també s'acaba l'Europeu de Natació a París amb una medalla pel Club Natació Terrassa.
Sí, perquè el nadador balear Hugo González, membre del Club Vallèsà, s'ha penjat la plata a la prova dels 200 metres estils, només al darrere de l'hongarès Uber Kos. Tot i un petit sentiment agradós, Hugo González ha marxat orgullós.
No me lo esperaba, si te soy sincero, así que muy contento. Y bueno, para mí, competir con Uber, que también he entrado con él 3 meses, o que Oleón en este caso no ha podido estar, pero hubiera sido una carrera muy buena, pues es un honor, así que muy orgulloso de estar aquí segundo. Agradecido a mis sponsors, a Raúl, que me ha aguantado la temporada pasada y esta temporada, así que, nada, muy satisfecho.
Aquesta plata d'Hugo González, per ser, ha estat una de les dues medalles de la delegació espanyola. També hem tingut participació catalana en aquesta última jornada de l'Europeu. 3 catalans, Nil Cadavall, Isaac Fernández i Luca Huck, han format part de l'equip espanyol de 4% estils, que ha acabat 6è. La notícia de la prova ha estat per a Huck, que ha nedat l'estil lliure, l'última posta, i ha fet el millor temps de tots els nedadors d'aquesta final. D'altra banda, també un petit apunt, aquest matí hem tingut la participació de Paula Otero a la prova dels 400 metres lliures, però sense classificació per a la final. A casa em pregunten per què vaig arribar tan tard, que tinc els ulls rojos, que igual deuria descansar. I queda aixes hores que feu quan tot està tancat, que avui no és dissabte, que no saps ni en quin dia estàs. No me ratlles, no me ratlles, porto un mal de cap que no me la cabe. Ara ja tinc pampos amb unes braves. No aniré diners, que m'anem de cales. No me ratlles, no me ratlles, aniré avisant-vos cada 4 hores. Ja m'he oblidat, em van a matar. Oh, quina, tampoc aniré a sopar, sorry. Estic fent tot per mi. Ha estat un any molt dur, per fi ho he aconseguit.
estic ja dormiré quan s'acabe l'estiu.
Gràcies a l'Anna Hernández, avui a la producció. Les vies de son, Joan Arroyo. Control central, l'Andrea Martínez. Amb en Pau Dax, en Marc Andrés, l'Oriol Corral, en Francesc Ripoll, en Joan Fitó, l'Eduard Solà i en Sergi Andreu a la redacció. Nosaltres hi tornem la setmana que ve. Ja sabeu que aquesta setmana han d'arribar dos fitxatges a Can Barça. Això és el que ens han explicat. Rodri i Cancelo. Que vagi bé, bona nit.
Per fi ho ha aconseguit. Jo ja no penso, jo ja no... Busqueu que jo no estic, ja dormiré quan s'acabe l'estiu. No me ralles, no me ralles. Busqueu que jo no estic, ja dormiré quan s'acabe l'estiu.